COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Costa posar-se d'acord, això ho hem viscut tots més d'una vegada i de dos. Tots tenim visions i opinions diferents. Però la cosa es complica una mica quan en això de no posar-se d'acord hi ha administracions pel mig. Llavors les conseqüències agafen una altra dimensió i són de més calat. Per què? Doncs perquè sovint es tradueix aquesta manca de consens en una pèrdua d'oportunitats. Ho vam poder comprovar amb l'aeroport de Barcelona, amb l'ampliació de l'aeroport del Prat. Aquesta manca d'acord entre els governs central i català va deixar escapar, almenys de moment, una inversió de 1.700 milions d'euros. Un altre exemple de com la manca de consens pot aturar moltes coses és el projecte del Hard Rock entre Salou i Vilaseca. Un projecte que ja fa molts anys que s'arrossega, 10 anys, ni més ni menys, i que continua bloquejat per les picabaralles polítiques. Hi ha en joc interessos econòmics, mediambientals, polítics, i encara no s'ha trobat un punt intermig. I un altre exemple, molt més recent, la Ryder Cup 2031 i la candidatura Costa Brava Barcelona. És un dels campionats de golf més importants a nivell internacional. El govern central ahir mateix va donar el seu aval perquè es pugui fer aquest important esdeveniment, però la Generalitat bloqueja el projecte. Ara mateix estan en perill 1.300 milions d'euros. Entitats econòmiques, socials i esportives ja estan pressionant perquè aquesta vegada tothom vagi a la una i no es torni a perdre una gran oportunitat. La Ryder Cup és la tercera competició amb més impacte econòmic, només per darrere dels Jocs Olímpics i del Mundial de Futbol. Generaria més de 1.000 llocs de feina i atrauria gairebé 300.000 visitants d'arreu del món. Doncs tot això ara mateix està penjant d'un fil, novament per la manca d'acord, i això estem massa acostumats. Què tal? Molt bona tarda. Soc Yolanda Bernal i fem ara una ullada ara mateix als principals titulars que ens deixa aquest dimecres Mar Puerto. Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Per on comencem, Mar?
Comencem avui explicant que el magistrat instructor de la causa del procés del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha dictat una ordre de detenció nacional contra l'eurodiputada i exconsellera d'Educació, Clara Ponsatí, després de la seva incompareixença al tribunal el 24 d'abril. El magistrat instructor remarca que l'ordre de detenció nacional té com a finalitat poder prendre-li una declaració indagatòria com a investigada per desobediència, i recorda que si Ponsatí compareix voluntàriament, l'ordre de detenció podria deixar-se sense efecte, com va passar Meritxell Serret i Anna Gabriel. I atenció, perquè la Policia Nacional ha detingut l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, en l'operatiu policial que està en marxa per prevaricació i malversació. A més, hi ha almenys 4 detinguts més, el regidor republicà Jaume Monasterio i 3 tècnics, un d'ells jubilat. I la taula del tercer sector de Catalunya, d'altra banda, ha negat també qualsevol vinculació amb l'operació anticorrupció a l'Ajuntament de Sitges. A tot això, avui expliquem també que la Guàrdia Urbana i els Mossos han detingut a Lleida un home que hauria agredit la seva dona i s'hauria amagat sota un llit per evitar que el descobrissin. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima de 38 anys amb evidents signes d'haver estat agredida, i la resta hem de dir que tenia un ordre d'allunyament de la víctima. I la Policia Nacional i la Policia Nacional també de França han desarticulat una important banda dedicada al tràfic de droga sintètica i han desmantellat magatzems clau al nord d'Espanya i al sud de França. Hi ha 13 detinguts, entre els quals el líder del grup, i s'han fet 11 escorcolls a Barcelona, Cantàbria i Madrid. A tot això, avui també informem que SATSE Catalunya ha denunciat que les agressions registrades al personal sanitari de l'Hospital de Bellvitge han augmentat un 80% en el primer quadrimestre de 2023. Respecte al de 2022, passarien de 30 a 54, amb un increment del 6% en els atacs físics, i el 60% de les situacions de violència estarien adreçades al personal d'infermeria. Avui també acabem explicant que Renfe vol instal·lar a Portbou el primer centre de la companyia a Catalunya per promoure l'ús de tecnologies digitals. Arrencarà amb un equip de 10 persones, permetrà crear llocs de treball especialitzats i també fomentarà l'ocupació entre els joves.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dimecres en el que arriba oficialment. L'estiu arribarà a les 5 de la tarda amb molta calor i xafogó a la costa. A més, els vents del sud i sud-oest que tenim arrosseguen pols en suspensió que ens arriba directament des del nord d'Àfrica. Això fa que les pluges, poc importants, això sí, que poden caure aquesta tarda, vindran acompanyades d'aquesta pols que arriba directament del Sàhara. Calor i xafogor plenament d'estiu i mirem també a les carreteres. Sapiguem com estan les coses a aquesta hora a la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. L'autopista AP7 s'ha tallat un carril i també s'ha tallat la sortida de Sant Sadurní de Noia en sentit nord, en sentit Girona, a l'altre de Subirats, per un accident que hi ha hagut i això provoca 2,5 quilòmetres de retenció. La mateixa autopista AP7 hi ha 11 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat i Barberà del Vallès en sentit nord per anar cap a Girona. També destacar-vos la C58, hi ha 4,5 quilòmetres de lentitud i aturades entre Ripollet i Montcada i Reixac en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. Per tant, demanem extrema la prudència també en aquest tram. A la C17 hi ha 2 quilòmetres de cua Parets del Vallès en sentit Vic. A la ronda de dalt, la B20, hi ha retencions entre Sant Gervasi i la Via Júlia en sentit Besòs per un accident que talla un carril. I a la ronda litoral hi ha retencions entre Rambla Primer Poble Nou en sentit Llobregat. I tot és del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, ha confirmat que l'organisme ha obert una 30ena d'expedients sancionadors a ajuntaments que no han presentat les dades requerides. Això en referència a les dotacions d'aigua que fixa el pla de sequera amb consums per sobre dels 230 litres per habitant i dia. Reyes, però, no ha especificat de quins municipis es tracta.
Tenim municipis petits, molt petits, que compleixen amb les dotacions de sempre perquè tenen un servei molt eficaç. Municipis de 300 i 200 habitants. Tenim municipis de 3.000 que superen els consums i les dotacions. Tenim municipis, alguns més densos i altres amb una dispersió territorial més gran. És a dir, és molt difícil determinar que hi ha una tipologia concreta de municipi que incompleix les dotacions.
El director de l'Agència Catalana de l'Aigua ha explicat que el 36% dels municipis de les conques internes de Catalunya en estat d'excepció, que representa un 9% de la població, incompleixen les dotacions d'aigua que fixa el pla de sequera del govern. S'acaba el període lectiu i ara la major part dels joves s'enfronten a la situació de buscar una feina per aquest estiu. Molts nois i noies estan buscant un lloc de feina per poder guanyar uns euros i fer una mica de calaix. Altres han fet ja aquesta feina prèviament i comencen a cobrir vacances d'estiu o treballar en el sector turístic o logístic, que són algunes de les feines més habituals en les que els joves inverteixen part del seu estiu. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, estem fent una radiografia de com es presenta la campanya d'estiu, que a Catalunya preveu uns 74.000 contractes, un 7% menys que l'any passat. Activitats relacionades amb hotels, seguides per la logística, són els principals sectors. Això significa, Yolanda Canales, que 2 de cada 3 contractes es firmen aquest estiu en un d'aquests 2 sectors.
Sí, i el segueixen altres sectors com el comercial, la restauració, l'oci i l'entreteniment. I no només això, sinó que a més es preveu que respecte a l'any passat el sector que més feina generi sigui precisament l'hoteler, un 66% més a Catalunya, i la restauració un 47% més. Estem parlant, per exemple, de cambrers, cuiners, repartidors, dependents de botiga, promotors de punts de venda, agents de venda telefònica, que són alguns dels perfils més demandats per aquesta època de l'any, l'estiu. Són dades de Randstad. Per províncies, la majoria de les contractacions seran a Barcelona, de les 74.000 de Catalunya, unes 50.000 a Barcelona, seguida de Girona, amb gairebé 10.000, Tarragona, 9.400 i Lleida, 4.780. Des de l'empresa, des de Randstad, asseguren que les previsions són positives, tenint en compte el context d'incertesa econòmica. Al conjunt d'Espanya es preveu que entre juny i setembre es generin uns 507.000 llocs de feina, un 2,3% més que l'any passat.
Està clar que molts joves aprofiten els mesos d'estiu per treure's uns calés, mentre que molts de nosaltres gaudim d'uns dies de vacances. És el cas de l'Andrea Cabrera. Ella té 29 anys i, com ja venia fent habitualment, doncs aquest estiu també s'ha hagut de buscar la vida. Andrea, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bé.
Andrea, tu durant la resta de l'any crec que estàs estudiant, oi?
Sí, jo estic estudiant ara mateix una carrera universitària de comunicació audiovisual i periodisme.
I habitualment tu, doncs, quan arriba l'estiu, busques una feina. És una feina que no sé si té a veure o no amb els estudis, i suposo que ho fas una mica, doncs, per fer caixa, per estalviar, no?
Sí, exacte. Ara mateix, doncs, estic treballant a un pàrquing com a recepcionista, o sigui, no té res a veure amb el que estic estudiant, però sí, és més que res per això, doncs, per anar traient uns diners, per poder pagar-me les meves coses i doncs, durant l'any també, doncs, per poder pagar-me la carrera, per exemple.
I en altres ocasions, a l'estiu, quan has treballat, tampoc no ha tingut a veure, no?, amb la teva, amb els teus estudis.
No, o sigui, he treballat de mil coses. He estat a l'hostaleria, restauració, tendes de roba, he treballat a diferents, a supermercats també, o sigui, he fet molts perfils diferents, o sigui, els estius és això, pràcticament treballo de cada estiu d'una cosa diferent.
I quan vas començar a buscar feina durant els estius? Més o menys a quina edat? Ara tens 29?
Doncs jo diria que més o menys tindria uns 21, 22 anys quan vaig començar.
I no sé si has notat, Andrea, doncs, bueno, que moltes empreses el perfil que busquen aquests mesos d'estiu és precisament gent jove com tu, per cobrir segurament doncs, substitucions de treballadors que sí que fan vacances. No sé si és el teu cas o són feines que van més enllà de l'estiu. Sí. Quan acaba l'estiu continues treballant o s'acaben?
He tingut els dos casos. Ara, per exemple, sí que estic fent una substitució, per exemple. Mm-hmm. O sigui, no tinc un contracte que realment m'asseguri que després pugui seguir treballant en aquesta empresa. I també m'ha passat doncs, el fet d'estar treballant durant l'estiu i després doncs, que es doni la possibilitat de poder seguir treballant a l'empresa, però bueno, que també he tingut dels dos casos. Fins i tot me'n recordo una vegada que vaig estar treballant a un supermercat i em van agafar només un mes per la campanya de Nadal, o sigui, va ser només un mes.
Mm-hmm. El teu cas, evidentment, no és puntual. Hi ha molts joves de la teva edat que busquen feina a l'estiu. Ens trobem habitualment tots nosaltres doncs, amb gent molt jove a bars, a restaurants, tu ho deies abans, no? A supermercats, a botigues de roba també. En el teu cercle d'amics fan el mateix que tu? També busquen feina a l'estiu per treure's uns calés?
Sí. O sigui, jo crec que ara mateix ens passa a tots els joves que, bueno, que els que no tenim, els que estem més o menys estudiant per doncs, poder treballar de lo que estem estudiant, doncs normalment hem d'agafar aquest tipus de treballs que poder doncs, no ens agraden tant o no ens omplen tant, però bueno, és que s'ha de treballar per treure't uns diners. Jo el que et deia, en el meu cas, per exemple, doncs, per poder pagar-me la carrera o doncs, per poder ajudar a casa o per poder viure i doncs, tenir els teus capritxets o alguna coseta així.
Això et volia preguntar, quines són les condicions de feina que teniu, si són feines més aviat precàries o si són bones condicions les que teniu?
Bueno, el que et deia, he passat per tot, o sigui, he tingut de feines de poder de 18 hores, que és un sou ridícul, he tingut feines de 40 que poder, doncs t'exploten més, com per així dir, i el sou... O sigui, jo considero que aquests treballs d'estiu, sobretot, estan molt mal pagats i són com moltes hores per realment la feina que es fa i a vegades, doncs, bueno, doncs, les condicions que també, doncs, que has d'aguantar a vegades a persones que no t'enfrontes a segons quins tipus de situacions, que per segon quin sou dius, bueno, això em val la pena, però bueno, realment, doncs...
És el que hi ha,
sí,
no?
Sí, exacte.
I durant la resta de l'any només estudies o també intentes buscar alguna feina?
Sí, normalment intento compaginar, o sigui, ara, per exemple, jo venia d'estar 6 mesos sense treballar, estava acabant la carrera, però normalment intento compaginar la carrera amb el treball pel fet, doncs, d'això que et deia, que jo, per exemple, m'estic costejant la matrícula de la universitat i el mes a mes, i intento treballar sempre, però bueno, a vegades doncs, és això, hi ha feines que compten amb tu uns mesos, després ja no, llavors doncs, has d'anar buscant i variant.
Mm-hmm. I com es porta, Andrea, això de treballar a l'estiu, bueno, mentre la majoria de la gent fa vacances, no tens la sensació una mica d'anar contracorrent?
Sí, o sigui, és això, tothom normalment diu, bueno, doncs jo tinc vacances al juliol o a l'agost, i després doncs, tu doncs, t'has de tirar tot l'estiu treballant i poder et donen vacances, si és que te les donen doncs, a l'octubre o al novembre, quan ja ningú pràcticament té vacances, però bueno, els treballs d'estiu precisament són això, que quan més et necessiten és a l'estiu i lògicament és quan més hores fas.
Mm-hmm. Molt bé, Andrea. Andrea Cabrera, gràcies per haver-nos explicat doncs, la teva experiència, que és la de molts joves en aquesta època d'estiu, i bueno, tant de bo trobis una feina de llarga durada que et permeti també gaudir d'unes vacances com fa la majoria de nosaltres a l'estiu. Gràcies, Andrea. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I no de deixem els temes relacionats amb l'àmbit laboral i econòmic. Els economistes catalans veuen el got mig ple i consideren que la inflació o els efectes de la sequera ja no són les principals preocupacions. L'enquesta sobre l'estat d'opinió que publica habitualment el Col·legi d'Economistes apunta que els col·legiats aposten per frenar les pujades de tipus i donen un suspens a la llei d'habitatge. Intervenir al mercat de la vivenda mai pot ser una solució, asseguren els economistes, que també han detallat quins són els principals maldecaps dels catalans. Joan Gual, bona tarda.
Bona tarda. La inquietud dels experts per l'augment de preus ha començat a retrocedir. Segons una enquesta del Col·legi d'Economistes de Catalunya, el nombre de professionals molt preocupats per la inflació ha caigut a la meitat en un any. Dins els problemes de l'economia hi ha una novetat: la sequera.
El problema principal seria el de la inflació i els costos de producció. El segon, el dèficit fiscal amb l'Estat. I el tercer, els problemes en les infraestructures i comunicacions. Com veureu, el quart seria el de la sequera, que és un problema, diguem-ne, que m'he introduït perquè no estava en el menú.
L'economia catalana està millorant les seves perspectives i s'acosta a l'escenari pre-Covid, sense risc de recessió de tornar a l'època de crisi econòmica passada. Els economistes també afirmen que ja no són favorables a les pujades de tipus.
I t'explico ara que a dos dies de la revetlla de Sant Joan, la Guàrdia Civil ha intervingut 650.000 petards que s'estaven venent de forma irregular a Badalona. La inspecció es va fer a principis d'aquest mes en 10 establiments de la localitat. En el registre es van detectar 8 infraccions.
Una trentena d'agents van participar en aquests registres que es van fer a establiments situats en el polígon industrial Badalona Sud, i en 8 d'ells es van detectar infraccions per excés de venda. Només tenien permesa la venda de fins a 5 quilos de pirotècnia, però en alguns casos tenien fins a 200. A més, no havien informat a la intervenció d'armes i explosius de la Guàrdia Civil de que disposaven d'aquest material, i també es va detectar que venien en alguns casos petards de potència superior a la permesa. En total s'han intervingut uns 650.000 petards, uns 570 quilos de material que procedien de distribuïdors de Llevant i de Catalunya i que, això sí, estaven en perfecte estat. Però el problema, segons ha explicat a COPE el cap de l'àrea d'intervenció d'armes i explosius de la comandància de la Guàrdia Civil a Barcelona, el tinent coronel Miguel Ángel Quesada, és que aquests locals no estan preparats i el material s'ha de conservar amb unes determinades mesures de seguretat.
I aunque sean pirotecnia que no tienen de entrada, no tienen un efecto muy perjudicial o no puede tener un efecto muy grave, evidentemente cuando se juntan miles de artículos pirotécnicos con poca carga, al final se convierte en una carga importante y con un grave riesgo, primero para los propios trabajadores que están en el local y también para cualquier otro ciudadano que se acerque a los establecimientos a comprar cualquier tipo de artículo.
La Guàrdia Civil ha dut a terme un operatiu previ a la revetlla de Sant Joan per al control de material pirotècnic i la detecció d'infraccions que puguin suposar un perill per a la seguretat dels ciutadans.
I de Badalona a Balaguer, on s'ha produït avui un incendi mortal en un pis. La víctima és una dona que s'ha llançat des de la finestra del seu pis per fugir del foc. Els fets han passat al barri del Firal i les flames també han deixat ferit greu un home. Més detalls amb el Ricard Álvarez.
Quan passaven 5 minuts de 7:45 del matí, l'avís als bombers informava d'un foc a la part posterior d'un pis ubicat a la tercera planta d'un edifici del carrer Montero de Balaguer. S'han activat 7 dotacions dels bombers i l'incendi ha afectat diverses habitacions de l'habitatge. Les causes del foc encara no s'han determinat i, com a mesura preventiva, s'ha tallat el servei de gas a tot el bloc. Les conseqüències, doncs, una dona que ha perdut la vida a l'haver-se de llançar per la finestra per salvar-se de l'incendi. També un home ha estat rescatat amb l'autoscala i ha resultat ferit greu amb cremades a l'esquena i l'han traslladat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. I també s'ha atès un jove de 19 anys que ha estat donat d'alta poc després. El foc ha quedat totalment extingit uns minuts després de les 8 del matí. Una quinzena de veïns han estat desallotjats, la majoria dels quals ja han pogut tornar als seus domicilis. L'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, ha decretat 24 hores oficials de dol al municipi.
Que decretarem un dia de dol oficial des d'avui a les 12 fins demà a la mateixa hora.
Els bombers han ventilat la zona i han comprovat que a l'interior de l'edifici no hi quedés ningú. 15 persones de 3 escales han estat evacuades i, segons informen els Mossos, la majoria ja han pogut tornar als seus habitatges durant el matí. L'Ajuntament de Balaguer ha aportat serveis tècnics que revisaran les possibles afectacions estructurals a l'edifici conjuntament amb personal tècnic de bombers.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Hospital de Nens de Barcelona és el primer centre privat d'Espanya que ha començat a administrar el Voxzogo, un medicament per combatre la condroplàsia o enanisme. Avui a COPE Catalunya i Andorra ens han explicat que es tracta d'un fàrmac que s'administra per augmentar el creixement lineal en nens de 2 anys o més i que suposa una nova esperança per a les famílies d'aquests menors. El tractament consisteix en administrar el medicament cada dia a través d'una punxada subcutània després d'haver superat unes proves molt exhaustives. El doctor Bergua és un dels principals investigadors de l'enanisme, ha estat a Herrera en COPE Catalunya i l'ha escoltat el Joan Gual. Bona tarda de nou.
Bona tarda, Yolanda. El Voxzogo és el nou medicament aprovat que permet que les persones amb acondroplàsia puguin créixer més d'un centímetre i mig cada any. En total, els podria fer créixer fins a 15 centímetres, encara que això no revertiria la malaltia de creixement, tal com explica el doctor Josep Maria de Bergua, de l'Hospital dels Nens.
I el que s'ha pogut demostrar és que els nens que prenen el medicament creixen o augmenten la velocitat de creixement 1,6 centímetres més que els nens que no estan prenent el medicament o que havien pres placebo durant aquella època.
Tenir acondroplàsia comporta riscos per la persona quan és més gran, casos d'obesitat, problemes de columna o apnees. Aproximadament un de cada 20.000 infants nascuts pateixen problemes de creixement.
Bé, la acondroplàsia està registrat com una malaltia rara i està dintre del grup de les displàsies esquelètiques i, bueno, aquí, més o menys a nivell mundial, s'estableix que la freqüència de naixement de nens que neixen amb acondroplàsia és entre un naixement cada 20.000.
Però els problemes físics no són els únics. La desproporció de les extremitats fa que les persones que pateixen la malaltia tinguin problemes d'autonomia i el nou medicament els permetria millorar la seva situació.
Estem parlant de la condroplàsia i qui més i millor informació ens pot donar sobre aquesta patologia i del que això suposa en el dia a dia, doncs és una persona que la pateix. Jessica, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres una persona con acondroplasia y, bueno, pues para empezar por lo más básico, explícanos cuál es la diferencia, si es que la hay, entre esta patología y lo que se conoce como enanismo.
La acondroplasia es una displasia entre 400 displasias. Es la más común de todas las displasias. Y la diferenciación es la mutació en un gen específic que fa que la comunicació entre cartílag i entre cartílags no funcione bé i el creixement està afectat.
En tu caso, Jessica, no sé si estás recibiendo o has recibido algún tratamiento. Ahora no sé si sabes que se está tratando a niños con un fármaco nuevo que permite crecer unos 15 centímetros. No sé si lo conoces, pero bueno, en tu caso, ¿estás recibiendo o has recibido algún tipo de tratamiento?
Sí, elongamiento de las extremidades. en la tibia, fémur y húmero.
¿Y con qué resultado? ¿Qué puedes conseguir o qué estás consiguiendo con este tratamiento?
Yo tenía 11 años cuando se me hizo la primera intervención y se me elongaron la tibia 15 centímetros y el fémur otros 15. En total conseguí aumentar de altura 30 centímetros y luego pues proporcionalmente también me elongué los húmeros 10 centímetros.
O sea, ¿era lo que esperabas?
Sí, fue lo que, bueno, era el proceso y pues el tratamiento. Sí, sí, era lo esperado.
No sé si el hecho de ser de talla baja te ha impedido, Jessica, desarrollar algún tipo de actividad, si te ha supuesto algún tipo de inconveniente.
No, la verdad que no. He podido hacer todo, realizar todo, también durante las operaciones, la rehabilitación, he podido seguir los estudios, es decir, he seguido el mismo ritmo. Claro, para nosotros es un doble trabajo porque estás, claro, pues compadeciendo, ¿no?, de una manera, y tener que pues ir al colegio, estudiar, etcétera, etcétera. Pues he llevado una vida pues igual que otros y otras de mi edad sin patología. Es decir, no fue algo que me afectase. Pero claro, esto puede variar a cada persona, ¿no? Según su situación personal, familiar, estatus social. Es decir, esto con o sin acondroplasia puede verse pues diferente, ¿no?
No sé si trabajas en este momento, pero bueno, en cualquier caso, en algún trabajo que hayas desarrollado, tampoco has tenido ningún tipo de limitación, ¿no? Por lo que nos explicas.
No, la verdad que no. Gracias a mis estudios, pues he estado empleada desde el primer momento en diferentes compañías, y en la que estoy trabajando actualmente llevo 20 años trabajando en una multinacional, y la verdad que no me ha supuesto ningún inconveniente, ¿no? A la hora de encontrar trabajo y de trabajar.
¿Y algún deporte practicas, Jessica?
Natación. También, bueno, ahora ya de mayor, porque falta el tiempo, ¿no?, para conciliar un poco. Pero antes siempre, bueno, yo era siempre muy activa. Eso sí, antes de las elongaciones yo pues practicaba más deporte. Sí que he ido haciendo también después de las elongaciones ciclismo, ping-pong, sí, excepto correr. Eso es algo de las cosas que a mí personalmente me ha afectado. No he podido volver a correr, pero bueno.
Prácticamente todo lo que te has propuesto lo has conseguido.
La verdad que sí,
Y a la hora de comprar ropa, por ejemplo, Jessica, ¿encuentras algún problema? ¿Siempre encuentras lo que te gusta o no siempre?
A ver, sí. El 90 y tantos de los casos, siempre encuentro lo que me gusta. Entonces, claro, hay una diferenciación, ¿no? Que es cuando te elongan, pues puedes usar casi los pantalones, el largo de pantalones que hay en el mercado, ¿no? Pues el más corto tú lo puedes usar. Muchas veces hay que cortar los bajos. En cuanto a brazos, uso 3/4, siempre hay como opciones. Muy pocas cosas me he tenido que ajustar.
Bueno,
siempre los pantalones, pero...
Pero bueno, que tú vistes como quieres, que encuentras siempre lo que buscas.
Excepto los zapatos. Nuestra patología, la acondroplasia, es un pie pequeño, ancho, es decir, por lo que los zapatos o el calzado para niños...
O sea, ¿cuál sería el pie de una persona con esta patología? Lo máximo.
¿Con esta patología? ¿A qué te refieres?
O sea, ¿qué tipo de qué número de pie? ¿Qué tipo de zapato tienes que buscar?
Varía. El mío es un 33. Puede variar entre un 31 o un 35.
O sea, el 35 sería lo máximo, por ejemplo, ¿no? Más o menos.
Creo que sí. Entonces, claro, lo que encuentras así, pues, es de niño. Ahí, claro. Pues, hay un hueco de mercado. Uh-huh. En el que también estoy trabajando. Ajá. Con empresas, bueno, de forma voluntaria, con empresas que, bueno, que hacen ropa adaptada. Y una es de deportes, que uh-huh. hace marcas, ropa y calzado de deportes. Y estamos abriendo ahí.
Muy bien. Supongo que las cosas han cambiado y que hoy en día hay mucha más sensibilidad que seguramente hace unos años, pero en tu caso, ¿has tenido que sufrir burlas por tu estatura? ¿O conoces a alguien que sí las haya sufrido?
Sí, depende de cada uno, ¿no? No vamos a decir que todo el mundo ha sufrido o que no todo el mundo lo ha sufrido. Se trata siempre de la persona, ¿no? De su situación o vivencia. Yo en mi caso sí he sufrido y tengo que hacer hincapié que la sufrí cuando me vine a vivir a España. Uh-huh. En el barrio donde vivía, pues un barrio humilde, de trabajadores, los niños, pues bueno, los adolescentes, 15, 16 años, uh-huh. pues siempre pues me miraban, se reían, decían palabras feas, ¿no? Uh-huh. Y yo como los ignoraba, llegó un día que se veían como diciendo, tiene que reaccionar, pues me tiraron piedras, otro día me escupieron, entonces ahí tuve con 23 años, alcancé un punto que dije, ¿qué está pasando, no? Uh-huh. Yo antes vivía en extranjero, en Alemania, así que de niños, cuando viene un nuevo niño al cole o a la clase que no te ha visto, uh-huh. pues, el primer día te ve, se ríe, pero luego los demás amigos pues le educan como diciendo, sí. oye, lo que pasa es que es una persona normal como tú y yo y lo que estás haciendo no es correcto, ¿no? Entonces, uh-huh. Hasta ese momento realmente no he tenido ningún problema, pero sí a la hora de venirme a vivir aquí en los primeros uh-huh. 3 meses de vivir. Uh-huh.
Muy bien, pues es el testimonio de Jessica, que sufre acondroplasia. Gracias por acercarnos de una manera tan directa, pues lo que supone vivir con esta patología y que sirva también para demostrar que, bueno, más allá de una cuestión de estatura, pues podéis hacer una vida totalmente normal. Gracias, Jessica, que vaya muy bien.
Gracias, que vaya bien.
T'imagines poder construir una casa amb una impressora 3D? Doncs això ja s'està fent en alguns punts de Catalunya on s'estan aixecant els primers habitatges del sud d'Europa fets amb aquesta nova tecnologia. La Mar Puerto ens explica com es fa.
Sí, amb una impressora de grans dimensions que es porta fins al lloc de l'edificació i que va injectant capes de formigó, s'han construït aquí a Catalunya els primers habitatges d'aquestes característiques. El Josep Lluís és el soci i cofundador de l'empresa Vimort 3D, que ho està portant a terme i ens explicava així què és el que més destaquen d'aquesta tècnica.
Una de les principals avantatges seria la velocitat d'impressió, que òbviament guanyem un munt de temps respecte als mètodes convencionals, i un punt important seria la personalització del producte, no? Ja que no cal encofrats per a fer els murs de formigó, i això també permetís un disseny més lliure, no?
I és que aixecar les parets d'una casa només 2 dies sembla una cosa realment impressionant, però clar, parlem del cost. És similar al de les construccions convencionals? Això també li hem preguntat.
En el cost sí que se pot ahorrar en el temps, principalment, perquè al final en construcció el temps es tradueix en cost monetari. Entonces, pues sí que significa un ahorro, però seria la part del temps, no?, que es guanya. Mm. Sobre costos, no?, perquè al final fer un mur en curva, per exemple, fer-ho d'un mètode tradicional suposa un increment important, sobretot en l'àmbit dels encofrats. En canvi, en este sistema, el que aconseguim és fer una distribució o un envolvent diferent. Perquè m'ho entengui, costa el mateix, pràcticament, fer una casa, una caixa de sabates, no? Un quadrat, un rectangle, que seria el més convencional, a fer una casa en forma de cor o en forma de trèvol, no?
I si parlem de com es fa, parlem també de que les primeres seran les que s'estan fent a Vallirana, al Baix Llobregat, de 120 metres quadrats, i també a Canyelles, al Garraf, de 65 metres quadrats.
El primer pas seria, bueno, com qualsevol projecte, tindria que tindre uns tècnics que feren redactats en el projecte. Una vegada se tinga ja els planos, es passaria al disseny, i en això ja passaríem a manar l'arxiu a la màquina. La màquina al final treballa en els tres sexos, pràcticament com una manera pastissera, i va depositant capa sobre capa, generant el volumen de la vivenda.
A més, cal dir que per fer aquesta obra en 3D només calen 3 treballadors, una impressió que també, entre altres coses, ha obert la porta a investigar la possibilitat de construir amb altres tipus de materials molt més sostenibles i així, doncs, modernitzar el sector.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Sintonia d'Esports, Esports Cope, a partir de les 3 i 5. Joan Ballori, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què esteu preparant pel programa d'avui, d'aquí a 10 minutets?
Doncs mira, avui en principi teníem pensat començar parlant de bàsquet, de la consecució del títol de Lliga per part del Barça, però és que hi ha notícies d'última hora sobre Gundogan. Sembla que s'escalfa el tema i que el futbolista estaria a prop de fitxar pel Barça. De fet, el director de futbol, Mateu Alemany, s'ha desplaçat fins a Munic, fins a Alemanya, per mirar de tancar l'operació. Al Barça hi ha optimisme sobre poder fer aquest fitxatge, que és una de les prioritats de Xavi a l'hora de reforçar l'equip per la propera temporada. Parlarem per això de bàsquet, d'aquesta consecució del títol de Lliga del Barça ahir a Madrid per la via ràpida, ahir 82-93, el Barça que guanya la final amb absoluta autoritat per 3-0. Es parla molt del futur de Mirotić. Ahir des del club, tant Laporta com Juan Carlos Navarro ja van deixar clar que no hi ha marxa enrere i que Mirotić deixarà el club a final de temporada, tot i haver estat l'MVP de la final. Parlarem també de l'Espanyol, que s'han presentat les equipacions per la propera temporada, i també de motor, dels problemes que té Marc Márquez amb la seva Honda.
Molt bé, Joan, gràcies. I dels esports, a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Doncs hem sentit el menú d'esports. Tu, Sergi, que sí, estàs cuinant per aquesta tarda.
Doncs mira, per encendre la linterna ampliarem molts dels temes que avui estem parlant aquí a COPE Catalunya. Mm-hmm. Per exemple, tu has parlat de les feines d'estiu,
sí,
tan necessàries, tan habituals, tan ancestrals, fins i tot de dècades anteriors. I avui estem parlant amb un restaurant del Prat que està buscant a treballadors, treballadores de cara a aquests mesos d'estiu. Ja sabem, a tots, l'hostaleria, en aquest cas també ajudar diverses empreses, una mica el perfil que tu ja n'has parlat amb aquest informatiu, però ara el perfil del que està buscant els treballadors. I també parlarem de la candroplàsia, aquest creixement lineal, amb l'Esther Vives, que és mare d'un nen de 12 anys que està sent hores d'ara realitzant aquest tractament amb aquest medicament del Voxtogo. I a més, també anirem una mica al Museu de la Xocolata de Barcelona, Yolanda, perquè aquesta setmana s'ha ficat una nova peça, que és un elefant de 100 quilos de xocolata.
Però això ens ho podem menjar o no?
No, home, és per veure. Ara, 100 quilos. Xocolata per a 100 quilos. El que no sé si algú la podrà fins i tot sostraure. No sé si això algú podrà robar. És la creació del pastisser Lluc Cruselles, que estarà avui a la linterna a explicar-nos com ens ha fet, doncs, aquest elefant de 100 quilos de pes i un metre i mig d'alçada.
Molt bé, Sergi, doncs això a la linterna a partir de les 7 d'aquesta tarda. I ara el que toca és escoltar més informació, en aquest cas de la resta d'Espanya i del món, amb Pilar García Muñiz. Nosaltres tornem demà. Gràcies, que vagi bé. Bona tarda.